L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui novament us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Després d'uns dies de pausa, motivada per les festes de Nadal i Reis, de nou som aquí a la sintonia de proximitat, disposats a prendre-li el pols informativament parlant al territori. Amb els millors desitjos per a este 2016 que fa uns dies començàvem, reprenem el fil de l'actualitat i avui dilluns, 11 de gener, ho fem com sempre, avançant el sumari de contes. Continguts en titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem parlant del plenari de Deltebre, que ha aprovat un pressupost adaptat a les necessitats del municipi, un pressupost que prioritza les demandes de la ciutadania. En clau municipalista destacarem que després de 30 anys l'equip de govern a l'Ajuntament d'Amposta celebrava el passat divendres una assemblea informativa adreçada a la ciutadania, una assemblea que, tal com avança l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, se'n repetirà com a mínim dos cops cada any. A Santa Bàrbara, l'alcalde Alfred Blanc valora els 6 primers mesos de legislatura, els 6 primers mesos al capdavant de l'executiu planer. L'alcalde de Santa Bàrbara se sent prou satisfet del que fins ara ha pogut portar endavant. I en posta, l'Ajuntament invertirà durant els propers 4 anys 1 milió d'euros en la restauració de l'edifici del Mercat Municipal, un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i que està afectat pels tèrmits. Retrocedirem fins al passat divendres. Era la data, era el dia en què el Consell de Ministres aprovava el nou Pla Hidrològic de l'Ebre i ho feia sense incloure les peticions del govern de la Generalitat per al tram final. La Plataforma en Defensa de l'Ebre va convocar divendres passat ja una concentració de rebuig i avança mobilitzacions. La primera d'elles ja té data, el 7 de febrer a Amposta. A l'informatiu d'avui parlarem també del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, que ha concedit dos ajuts per a la recerca etnològica, un d'ells a Alcanar per a l'estudi de la tradicionalitat de la festa de Sant Antoni, un altre a Godall per estudiar l'evolució de les formes de vida d'un poble rural. I acabarem, com tots els dilluns, fent una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana. Ens fixarem, evidentment, en els equips del territori, de la mateixa manera que també destacarem que l'Ull de Conenc, Adam Raga, ha estat el guanyador de la primera prova del calendari del Mundial de Trial i Indoor, una prova que aquest cap de setmana es disputava a Sheffield, Anglaterra. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui parlant del plenari de Deltebre, que ha aprovat un pressupost adaptat a les necessitats del municipi, un pressupost que prioritza les demandes de la ciutadania. I així ens ho explica en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui, des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La sessió plenària del mes de desembre de l'Ajuntament de Deltebre es va basar en el debat i aprovació, amb els vots favorables de Convergència i Unió, Compromís d'Esquerres Socialistes per Deltebre i PP i l'abstenció d'Esquerra Republicana i la CUP del pressupost municipal del 2016. El primer pressupost del nou equip de govern mostra una clara tendència de canvi en relació a l'anterior i contempla les demandes que la ciutadania ha marcat en els pressupostos participatius. El pressupost aprovat ascendeix a 13.321.498 euros, un 2,83% més respecte a l'anterior, i se centra en la finalitat de reforçar la imatge de poble, les polítiques socials, la revalorització econòmica i l'enfocament turístic, a més de la cohesió social, tal com explica l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
Seria el pressupost que ha marcat la ciutadania en una voluntat electoral el passat 24 de maig i la ciutadania en priorització directa sobre una anualitat en el pressupost participatiu. És un pressupost que ascendeix a una xifra global de 13.321.498 euros, la qual cosa vol dir que hi ha un increment sobre les previsions inicials del 2,83% respecte a l'any anterior, sobre el pressupost de l'any anterior. A nivell de grans àrees, se marquen les prioritats internes perquè la revalorització econòmica, perquè les polítiques socials, perquè la imatge de poble i perquè la cohesió social se vagin donant èmfasi durant aquests 4 anys, any rere any, i este és el primer any d'elaboració d'un primer pressupost municipal.
Compromís d'Esquerra, Socialistes per Deltebre van donar el seu suport perquè, segons ells, són uns pressupostos treballats que prioritzen les polítiques socials i l'enfocament turístic. José Emilio Bertomeu.
Tal com li vaig dir, el tema de les ordenances municipals, que el grup de Compromís d'Esquerra li vam donar el suport, perquè, i també ho vaig dir al discurs d'investidura de vostè com a alcalde, no, que no ficarien cap inconvenient a poder tirar endavant aquest projecte que porten i aquest projecte que s'ha reflexat en aquests pressupostos que s'han treballat bastant, uns pressupostos que han estat bàsicament en el tema de la imatge del poble, en el tema social i en l'enfocament turístic, tal com ha dit vostè, senyor alcalde, moltes partides per rellançar el nostre municipi turísticament. Són uns pressupostos acurats, que moltes partides s'han mantingut i moltes partides d'estos se li ha donat una altra valorització, i tal com li vaig dir-li en les ordenances municipals, el grup d'Esquerres li donarem el suport total perquè puguen tirar endavant, perquè puguen sigui una realitat i que entre tots poguéssim tirar el municipi endavant.
El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya explicava la seva abstenció, atès que, tot i sentir-se mitjanament satisfets amb aquests pressupostos, corresponen a un programa electoral, en aquest cas el de Convergència i Unió. Gervasi Aspa.
Bé, els pressupostos que hem parlat més o menys abastament del que són, senzillament corresponen al seu programa electoral, tal com vostè va citar des d'un principi. Nosaltres li donarem la confiança, la nostra abstenció serà una abstenció raonable, perquè vostè ja n'ha tingut una i un va a favor, per tant no es necessita, però que sàpiga que estem d'acord amb vostè i mirarem d'acord com anirem fent, anirem parlant sobre aquests temes. Per tant, el vot d'Esquerra en aquest moment serà l'abstenció i sort en el desenvolupament del pressupost.
El regidor del Partit Popular, Tomàs Castell, subratllava que els pressupostos presentats s'ajusten bastant a la realitat actual i reflecteixen algunes de les demandes que ells ja fa temps que demanaven. Per això hi van donar el seu suport.
Des del Partit Popular veiem que han fet aportacions, augments d'adaptacions a temes importants del poble. El Partit Popular portàvem al nostre programa electoral accions que veiem reflexades en aquests pressupostos en quant a augments de partides. Parlaríem moltes hores del pressupost. Un pressupost d'un augment de 2,8, 367.000 euros. El tema de números a mi m'agrada, però crec que hem dit el que tocava i des del Partit Popular votarem a favor del pressupost.
Finalment, la portaveu de la CUP valorava positivament la inclusió de les demandes que el seu grup havia realitzat anteriorment, però hi havia altres parts amb les quals no hi estaven d'acord. Diana Santiago.
Bueno, des de la CUP volem, primer que tot, valorar favorablement que en aquests pressupostos s'hagin vist reflectides partides que des de fa 2 anys la CUP està presentant al·legacions, no?, per tal que es tinguessin en compte com pot ser la partida d'ajuts d'urgència social. Que en tots els capítols el tema del turisme augmenta considerablement i pensem que sí que és important, però que s'haurien de potenciar altres sectors com podrien ser els primaris, que a dia d'avui, no?, són els majoritaris al poble. Per tant, per tot això i aquests motius, la CUP ens abstindrem.
Entre les inversions més destacades que contempla el pressupost del 2016 a Deltebre, cal esmentar la nova biblioteca, la segona fase de les obres de Riumar, el soterrament de la línia elèctrica d'Unamuno o l'adequació i implantació, entre d'altres, de l'Escola de Música.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
No abandonem les qüestions de l'àmbit municipalista, anem ara cap a Amposta, perquè després de 30 anys l'equip de govern de l'Ajuntament de la capital del Montsià, encapçalat per Esquerra d'Amposta, va realitzar divendres passat una assemblea informativa, una assemblea a la qual hi van assistir prop de mig miler de persones. Una assemblea que, tal i com l'alcalde Ampostí anunciava, es faran amb una periodicitat de com a mínim 2 cops a l'any. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Prop de 500 persones van assistir el passat divendres a l'assemblea informativa organitzada per l'àrea de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Amposta. Els 11 regidors de l'equip de govern van comparèixer davant dels ciutadans per explicar, en primer lloc, els pressupostos municipals i també per donar compte de l'estat de la residència d'avis. En el torn de preguntes, el moment més tens es va viure quan alguns dels assistents van demanar que l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, tornés a visitar la clínica i quan el propi Manel Ferrer va prendre la paraula per assegurar que la residència de la gent gran no s'obri per manca de voluntat. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va recordar que encara no hi ha subministrament elèctric a la residència i que manquen diferents obres d'adequació demanades, per exemple, pels bombers, però que abans de l'estiu la residència podria estar enllestida i obrir les portes, tot i que va avançar la necessitat de buscar acords per poder-la fer viable econòmicament. En el torn del públic, les defecacions dels gossos, la manca de civisme, així com la necessitat de millorar alguns carrers de la ciutat, foren els principals temes que es van posar damunt la taula.
Gràcies, Manel. I parlant tant de qüestions municipals, hem d'anar també avui a Santa Bàrbara. L'alcalde d'aquell municipi, Alfred Blanc, valora els 6 primers mesos d'aquesta legislatura al capdavant de l'executiu planer. L'alcalde de Santa Bàrbara se sent prou satisfet de lo que ha pogut fer fins ara. També diu que han fet una bona previsió per poder afrontar el seu programa electoral, un programa en el qual destaca la consolidació de l'estructura de l'antic ajuntament. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Després dels primers 6 mesos de govern al capdavant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el nou alcalde, Alfred Blanc, i en declaracions a la Plana Ràdio, confessava que se sent prou satisfet de la tasca que durant aquest temps ha pogut fer al capdavant de l'executiu planer. Blanc deia que la d'alcalde és una funció que no es pot valorar fins que no la vius i que ell ha pres com a referent el programa amb què es va presentar a les eleccions. Per això serà d'aquí a 3 anys i mig quan caldrà fer valoracions de la seva gestió municipal, un cop es pugui passar balanç de lo que ha pogut complir del mateix.
Jo no estic prou content, tot i que és una tasca que, vull dir, hasta que no hi estàs dins, pues tampoc ben no la valores plenament, però sí que és veritat que, bueno, jo sempre com a referent tinc el meu programa electoral, el nostre programa electoral, que allí pues bueno, era on ja estaven tot un seguit de propostes que són les que al final d'aquí 3 anys i mig pues, haurem de fer balanç de quantes s'han aconseguit i quantes no.
L'alcalde Planer creu que durant aquest curt període de temps s'han pogut anar fent algunes coses i és ara, a partir del moment en què es disposa ja d'un nou pressupost, aprovat el passat mes de desembre, quan es poden emprendre projectes més grans. Penso que hem fet una bona previsió per poder-les complir totes. Estic satisfet, deia l'edil.
Jo penso que anem fent cosetes, anem a bon ritme. Han fet una previsió, jo penso que ben feta per a poder-les acomplir totes. Per tant, de moment n'estic satisfet.
I és que un dels projectes grans que vol encarar aquesta legislatura és la consolidació de l'estructura de l'antic ajuntament, per a la que els pressupostos d'aquest any es destinaran 321.200 euros per començar la primera fase d'aquesta obra, una obra preferent per al seu equip, donat el ràpid deteriorament d'un dels edificis amb més valor històric de la nostra població.
Gràcies, Josep, i novament tornem a Amposta per parlar de l'Ajuntament de la capital del Montsià, que invertirà durant els propers 4 anys 1 milió d'euros en restaurar l'edifici del Mercat Municipal, un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local, un edifici que actualment sembla ser està afectat pels tèrmits. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta invertirà als voltants d'1 milió d'euros en els propers 4 anys per tal de reformar el Mercat Municipal, un edifici al centre de la ciutat catalogat com a bé cultural d'interès local. El primer que es farà serà restaurar el sostre, ja que s'ha determinat la presència de tèrmits en aquest edifici. Així ho explicava la responsable del Mercat Municipal, Susana Sancho.
El que fa el que és l'arranjament del mercat a l'obra esta que tenim pressupostada, que puja, bueno, pressupostada encara no, una mica així per damunt comptada, que puja sobre 1 milió d'euros, se tracta principalment com a més urgent, s'ha d'arreglar el sostre, perquè com tots sabeu les vigues són de ferro i de fusta, i el que són les vigues ara ja estan molt deteriorades i el primer que s'ha de fer és arreglar el sostre, això urgent. Després, a més, l'obra aquesta consistiria en fer-li lavabos adaptats al mercat municipal, perquè encara no en té. Tots sabeu que els vàters encara són molt antics i no estan adaptats. A més, lo terra també s'hauria de polir o d'arreglar o d'alguna manera millorar. I pel que fa també a les casilles, als laterals del mercat que tenen, on està Emil Frankfurt, de Rosamari, d'Israel, i a l'altra part, on esteu vosaltres, on està Radio Amposta, i on està aquell altre local que està buit, que abans hi havia la immobiliària, hi ha gotelleres i tot allò també, tota la part aquella del sostre també s'ha d'arreglar. A més, a causa de la humitat i dels anys i tot, doncs, també s'ha detectat que hi ha tèrmits. Clar, llavors en un sostre i en unes vigues tan deteriorades no tindria massa sentit fer el tractament dels tèrmits, que és a 5 anys vista. i que també és un tractament que puja bastants diners.
L'arranjament també contempla l'adaptació dels lavabos a persones amb dificultats de mobilitat, així com la millora del sostre. Cal recordar que en la primera fase s'invertiran aproximadament uns 400.000 euros.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute. Seguim ara parlant del Consell de Ministres celebrat el passat divendres, un Consell que aprovava el Reial Decret que inclou la planificació hidrològica de més d'una desena de conques de l'estat espanyol, entre les quals la de l'Ebre. El nou planejament ha tirat endavant sense cap modificació respecte a l'aprovat al Consejo Nacional de l'Agua el passat 30 de setembre de 2015 i, per tant, sense incloure les peticions de la Generalitat per al tram final del riu. El document, qüestionat des de les Terres de l'Ebre, preveu 465.000 hectàrees noves de regadiu per als pròxims 5 anys, 52 embassaments més i un cabal ecològic per al tram final del riu Ebre que la Generalitat considera insuficient. El Reial Decret aprova d'una banda el segon cicle de planificació hidrològica d'una dotzena de conques intercomunitàries i 4 conques intracomunitàries. Tots els plans van passar prèviament a finals de setembre, com dèiem, pel Consejo Nacional de l'Agua. El Pla Hidrològic de l'Ebre va aprovar-se, això sí, amb l'oposició de Catalunya, Navarra i el País Valencià i la crítica feta pel País Basc. La ministra d'Agricultura i Medi Ambient en funcions, Isabel García Tejerina, assegurava, defensava els planejaments de complexa elaboració i assegurava que amb aquesta aprovació es complix amb les directives europees i s'evita el bloqueig a l'accés als fons estructurals que l'estat espanyol té assignats per als pròxims 5 anys. L'escoltem.
Otro aspecto importante a destacar en cuanto a la importancia de la aprobación de estos planes es que con ellos damos cumplimiento a la Directiva Marco de Agua, completamos el esfuerzo realizado a lo largo de los 4 últimos años para recuperar los retrasos, para ser un país cumplidor con nuestras obligaciones en la Unión Europea también en materia de agua, como así este esfuerzo ha sido reconocido por parte de la Comisión Europea. Y además cumplimos también el acuerdo de asociación suscrito con la Unión Europea para la posible o para necesario para la utilización de los fondos estructurales asignados a España para el periodo 2014-2021.
El govern espanyol defensa que els planejaments, inclòs el de l'Ebre, preveuen millores mediambientals per als rius, protecció dels ecosistemes fluvials i un increment i millora dels cabals ecològics. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va rebutja de fet el pla per considerar que preveu un cabal insuficient per al tram final de l'Ebre que perjudica la subsistència del delta. I així ho manifestava el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, assegurant que a partir d'aquesta setmana, que avui comencem, la Generalitat estudiarà si recorre aquest reial decret que aprova el Pla Hidrològic Espanyol. Xavier Pallarès.
Jo el que he fet és que mateix he sigut primera hora a parlar amb el conseller. Amb el conseller hem quedat que mirarien a partir del dilluns a veure si realment se pot recórrer i a partir d'aquí prendre les mesures que poguem fer, però bé, insistisco que això serà a partir de la propera setmana.
Els 12 plans hidrològics aprovats, inclòs el de l'Ebre, són per al període 2016-2021 i preveuen una inversió de 17.500 milions d'euros per a l'execució de les actuacions previstes als programes de mesures de cada planejament. El nou Pla de l'Ebre contempla una previsió d'aigua per abastir 460.000 hectàrees més de regadiu en aquest període 2016-2021 de les 950.000 que preveia l'actual. A més, contempla també, ho dèiem anteriorment, 52 embassaments que se sumen als 20 ja existents. El moviment social d'oposició al pla, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, va convocar d'urgència una concentració de rebuig el passat divendres a la tarda a Tortosa com a preàmbul de les noves mobilitzacions que en els pròxims mesos planegen de convocar. La primera d'elles sembla ser que ja té ubicació i data. Serà concretament el diumenge 7 de febrer a Amposta. A més de la possibilitat que la Generalitat impugni el Reial Decret, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha anunciat que també ho farà arribar al Tribunal Suprem i a les altes instàncies europees. I abans d'arribar a la informació esportiva, avui hem de parlar també del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, en qualitat d'antena de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, que convoca ajuts econòmics per a la realització de projectes de recerca etnològica per tal de donar suport a les entitats i els investigadors de les comarques de l'Ebre interessats en aquest àmbit del patrimoni. Fins avui, amb ells s'hi han realitzat més d'una vintena de treballs de recerca arreu de les quatre comarques ebrenques sobre les temàtiques més diverses: apicultura, arquitectura popular, creences religioses, indumentària i joieria, memòria oral del món rural, música tradicional, oficis artesanals, sabers populars, etc. Enguany han estat atorgats dos nous ajuts per a la realització d'aquests projectes de recerca etnològica a les comarques de l'Ebre, seguint la proposta formulada per la Comissió Avaluadora, integrada per representants de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural i del Museu de les Terres de l'Ebre. Es tracta concretament dels treballs La tradicionalitat de la Festa de Sant Antoni d'Alcanar, presentat de manera conjunta per la Comissió Organitzadora de la Festa de Sant Antoni i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcanar, que serà realitzat per un ampli equip de persones d'aquest municipi. L'altre ajut serà per Godall, evolució de les formes de vida en un poble rural, un projecte presentat per l'Ajuntament de Godall i que serà dut a terme per la investigadora Olga Ralda Bas. Tots dos projectes rebran el suport metodològic, tècnic i econòmic del Museu de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutter. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, temps per la informació esportiva. Després de la pausa nadalenca, novament aquest cap de setmana s'han reprès les competicions futbolístiques pel que fa als equips del territori. Comencem, com sempre, fixant-nos en la categoria més alta on trobem representació territorial. Es tracta concretament del grup català de la tercera divisió, on milita l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que aquesta jornada es desplaçava al camp del Vilafranca, on va caure derrotat, golejat per 4-1. Amb aquesta derrota, l'Ascó cau a la 14a posició de la classificació, suma 23 punts, és líder el Prat, que en suma 43, i compte perquè l'Ascó ara mateix es troba a 3 punts de l'equip que marca la línia de descens, el Rubí i el Morell. Pel que fa a la primera catalana, sort diversa per als equips de les nostres comarques que militen en aquest grup, 16a jornada de campionat i els resultats. L'Amposta s'imposava 3-2 al Viladecans jugant com a local, mentre que el Jesús i Maria va caure derrotat 2-1 en el derbi provincial en el seu desplaçament al camp del Torredembarra. Per la seva banda, la Rapitenca al camp de la Devesa s'imposava per 3-0 al Terrassa. Altres resultats en este mateix grup van ser el Vista Alegre 1, Balaguer 2, Sant Ildefons 1, Vilanova 2, Lleida 3, Redis 1, Suburense 1, Sant Boià 4, Igualada 1, Vilaseca 1 i el Catllà 0, Castelldefels 6. A la classificació és líder el Balaguer amb 31 punts, seguit de l'Igualada amb 30. Anem al grup sexe de la segona catalana, també 16a jornada de campionat, i aquí els resultats dels partits disputats este cap de setmana, els següents: la Cava 2, Torreforta 0, Camarle 0, La Canonja 3, Alcanar 1, Jesús Catalònia 1, Remolins Vítem 0, Hospitalet de l'Infant 1, Godall 2, Roda de Barà 4, Racing Bonavista 0, Cambrils 5, La Riera 1, Valls 2, L'Ampolla 2, Ulldecona 3 i Gandesa 2, Tortosa 1. Un Tortosa que continua líder amb 36 punts, seguit de Cambrils i Gandesa, que en sumen 34. A la tercera catalana, grup primer, també 16a jornada de campionat i els resultats: Santa Bàrbara 4, Deltebre 3, Campredó 1, Vilalba 3, Mora la Nova 5, Jesús i Maria 1, Ginestà 0, Corbera 4, L'Ametlla 0, Roquetenc 1, La Sénia 1, Flix 1, Aldeana 3, Perelló 1, Horta 1, Olímpic Mora d'Ebre 2 i Escobé 3, Batea 5. És líder el Roquetenc amb 35 punts, seguit del Batea, que en suma 33. I acabem la repassada futbolística a la jornada fixant-nos en la quarta catalana, grup 20è, i aquí 12a jornada de campionat. Els resultats? Bot 4, Catalonia B, 3. Arnes 4, Roqueteng B, 2. Tivenys 1, Pinell 2. La Galera 4, Camarles B, 0. Amposta B, 1. Sant Jaume B, 2. I Xerta 1, Ebre Escola 3. El Benissanet descansava en aquesta jornada. A la classificació és líder el Pinell amb 31 punts, seguit de la Galera amb 24. I acabem el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana parlant de motor, parlant de l'ulleconenc Adam Raga, de l'equip TRS, que s'imposava a Toni Bou amb Montesa en l'estrena, en la primera prova del Mundial Indoor de Trial, disputada a Sheffield, a Anglaterra. El d'Ullacona va cometre els mínims errors, 4 punts de penalització, contra un Bou erràtic que va fer 12 punts de penalització, un Bou que busca el seu desè títol indoor. La propera cita del Mundial serà el trial de Barcelona al Palau Sant Jordi el dia 7 de febrer. Serà la segona de les 4 proves que enguany consta el calendari mundial.
A Catalunya sentim en català. La música, la lletra, la cultura, la tradició, l'identitat. Catalunya. Gairebé una hora de ràdio de proximitat per descobrir-nos. Catalunya. Un programa de Josep Roig que pots escoltar a les emissores municipals de Terres de l'Ebre associades a EMUTE els dilluns a les 8 de la tarda.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquestes les temperatures que teníem a les 8 del matí, realment extraordinàries, 15, 16, 17. En el cas de Girona, 16 graus, 16,3, ha estat la temperatura mínima més alta a la ciutat de Girona des del 1884 en un mes de gener. També l'ha estat 16 de mínima, la temperatura més alta en un mes de gener els últims 40 anys. A l'aeroport de Girona, 14,8. Tenim aquests tres rècords. A la resta, destaquem aquestes temperatures també molt elevades, tot i que al llarg del dia podran baixar. Pot ser que aquest vespre nit faci una mica més de fred que no pas al matí d'hora, que no l'ha fet gaire. I aquestes són les pluges que han arribat a acumular fins a 27 litres per metre quadrat a la vall d'Avui, a Caldes d'Avui. Destaquem els 17 de Sort, 24 a Barruera, també a Portainer, 24 litres, 5 centímetres de neu a cotes altes. Aquesta és la ventada que ens espera avui. Tenim aquest avís activat de vent i de mala mar. Tenim encara onades d'un metre i mig a 2,5 metres. Per tant, fort a Maró i alta mar, fins i tot maregassa. Aquesta tarda, les ratxes de vent 50-70 per hora al voltant del Maresme, Montseny i la Catalunya Central. Hem arribat ja a 131 km per hora a Puigsesolles, més de 100 per hora a Prats d'Aguiló o també a Portbou. La temperatura anirà baixant a 1.500 metres cap als 2 graus, fins tot 0, a partir d'aquesta nit. Aquesta matinada hi havia 8 graus. Per tant, sembla que entre avui i demà poden baixar 8 graus a aquest nivell, a uns 1.500-1.600 metres. Tarda, doncs, amb més clarianes, restes d'alguna nevada cap als 1.200 metres. Aquest vent baixa una mica la temperatura al vespre. També alguns núvols al País Valencià i Balears amb aquesta ventada. I sembla que els propers dies baixa la temperatura i demà pot nevar a 1.200 metres, sobretot cap a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o Alta Cerdanya i Andorra. Que vagi molt bé.
Amb la previsió del temps mirant cap al cel, com és habitual, posem el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, però que ha comptat també amb la col·laboració, la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. A l'hora d'acabar, un dia més gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.